El nostre convidat d'avui s'autodefineix com a un drogadicte rehabilitat. Actualment és director del Centre Eines Addiccions de Sant Cugat i ajuda a rehabilitar-se i a reinserir-se a persones drogodependents. Avui descobrim quina ha estat la seva experiència, quina és la seva història. El saludem, Àlex Florença. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, dimecres... Sí, va ser dimecres, no?, sí, que feies aquella xerrada a la Casa Cultura. Vaig anar a escoltar-la. Era la primera vegada que escoltava tota la teva història. I la veritat que, ostres, molt dur. Va ser molt dur.
Sí.
I m'imagino que viure-la en primera persona encara ho és més. O sigui, quan estàs a punt, al límit de fer un pas cap a una banda o cap a l'altra, jo no sé què et passa pel cap. Tu parles de que tu ets un drogadicte rehabilitat i jo et pregunto que no sé si s'arriba a estar del tot rehabilitat. Arriba el dia en què un es pot considerar ja estic salvat?
Aviam. Tot depèn de la vida que portis. Jo, per exemple, jo no crec en els exaddictes perquè això no existeix. Jo tinc una malaltia crònica per tota la vida i jo, la diferència entre ara i abans és quina és? Que abans la malaltia em controlava a mi i ara sóc jo el que controlo la malaltia. Per controlar la malaltia s'ha de fer una cosa, és seguir unes regles del joc, i aquestes regles del joc són les que t'ensenyen en tractament. Val? Si jo ara començo a fer el cabra, per exemple, si tu ara surts aquesta nit i em veus amb un bar de copes, bevem una Coca-Cola, comença a pensar què estic fent de malament. Per què? Perquè un addicte no pinta res amb un bar de copes, no? Un addicte rehabilitat no pinta res amb un bar de copes, val? Hi han coses, per exemple, no em veuràs mirant un partit de futbol amb un bar rodejat de tios al costat amb cerveses. Per què? Perquè tot això jo ja ho he fet. I l'excusa era el partit de futbol. M'entens el que vull dir? Jo al final no sabia ni qui havia guanyat. A partir d'aquí, si jo, un cop que estic rehabilitat, me'n vaig a veure un partit de futbol rodejat de tios que estan amb gerres de cervesa, pues, li estic fent un pols a la meva malaltia, un pols que jo acabaré perdent.
Mm-hmm. Val? Tu comentaves en aquesta xerrada que et van diagnosticar TDAH i dislèxia.
Sí.
Això quan eres petit?
La dislèxia quan era petit. La dislèxia quan era petit. El TDAH no se'm diagnostica fins que no em fiquen en tractament. Llavors és quan se'n donen compte que jo sóc un TDAH. Val? Un TDAH de l'adulto, que es diu, no? Perquè clar, com que ja sóc adult, pues, veuen que sóc un TDAH. I, clar, a mi això no se m'havia diagnosticat quan jo era petit. I jo anava a classe i jo no m'enterava res. Jo era un tio hiperactiu, jo era un tio que estava sentat en aquella classe i em posava a pensar en les meves coses. Si deien que hi havia examen, doncs jo deia de què hi haurà examen, no? Si la professora ensenyava una cosa a la pissarra i jo posava, estava molt atent, però de sobte se n'anava al senyor al cel i quan tornava, jo ja no m'havia enterat del que havien dit, no m'atrevia a preguntar. Escolti'm, perdoni, per què? Perquè això se suposa que jo ja ho hauria de saber, no? No tinc nassos de preguntar. Ara em caurà una bronca. No preguntes i què passa? Que el dia que hi ha l'examen no aproves. Per què? Pues perquè no tens la base suficient. Clar, acabes que comences a sentir que aquells professors, jo tinc 51 anys, aquells professors comencen a dir que aquest nano no farà res a la vida, no?
No eres un bon estudiant.
Jo no era un bon estudiant. A mi només m'agrada la història. Quan a mi m'explicaven l'Imperi Otomano o l'Imperi Romano o els vikingos o això o l'altre, quedava embobat. Per què? Perquè era una història, no? L'altre no m'entrava dins del cervell, era brutal.
Mm-hmm.
Era un molt mal estudiant.
I tu explicaves en aquesta xerrada i en totes les que fas als instituts, a joves, quan feu aquesta transeines, aquest recorregut per Catalunya, que travesseu de dalt a baix o de banda a banda, que hi ha una predisposició genètica.
Sí, tots naixem amb predisposicions genètiques per desenvolupar malalties. Una d'elles és la malaltia de l'addicció. De totes maneres, pot sortir per aquí l'addicció, pot sortir a través de ser un TDAH, que el 60% dels TDAHs tenen, pues tenen possibilitats de dir que per ser addictes. Val? Per què? Perquè el TDAH el que té és un desordre important dins del cervell. És un trastorn. Un trastorn és un desordre. I hi ha substàncies psicoactives que endrecen, que et donen calma. que endrecen aquell desordre, val? Llavors l'addicte tira cap allí. D'acord? La cocaïna, per exemple, amb un TDAH li endreça el desordre que té, li dona pau, sent calma. I la cocaïna és un accelerant, és una droga que el que fa és anar que vagis a tope. Pues, la cocaïna per un TDAH li dona pau.
Quan comences tu la teva relació amb les drogues i quina és la primera droga que...
L'alcohol. L'alcohol és la primera droga en la que jo em trobo i l'alcohol és la droga que m'ha anat acompanyant tota la vida, però també és la droga pont cap a altres substàncies. Perquè jo vaig començar amb l'alcohol, és una droga social amb la qual també és fàcil. Per què? Pues perquè tens l'excusa perfecta. Els caps de setmana pots veure el que tu vulguis, perquè tothom veu, no? Si estàs en un bar, entre setmana ja no és tan, no? Depèn de quines hores, ja no està tan ben vist, però en cap de setmana tu te'n pots anar a un bar i pots veure tranquil que tothom ho fa, no? Pues, l'alcohol és la droga que, diguem, més social i més fàcil d'aconseguir. Jo vaig començar amb aquesta substància, però després jo vaig fumar porros, he provat la cocaïna, bueno, he consumit cocaïna, he provat l'espit, he provat les pastilles, he provat de tot. El que passa que sempre vaig tirar cap a l'alcohol. Sempre vaig tirar cap a l'alcohol.
Mm-hmm. Tu vivies amb la teva família, vivies a Sarrià.
Sí.
Com era la teva relació amb la família? Perquè la família era conscient de la teva malaltia?
La meva família, al començament, no era conscient de la meva malaltia, perquè en aquella època no s'entenia el que m'estava passant, em portaven als metges, quan jo em presentava...
Eres borratxo, adolescent, no?, quan era, va passar
sí,
tot això.
Sí, jo tenia 15 anys, i jo em presentava borratxo al restaurant de la meva família per treballar a les 9 de la nit un divendres. I clar, els meus pares tenien que deixar la feina, portar-me a l'hospital, i a l'hospital agafaven i em començaven a mirar, i d'allò, però cap metge en cap moment va dir no, aquest noi és addicte, té un problema d'addicció. En cap moment. Sempre, aquí hi ha un error que es comet molt, no? Que com que hi ha una adolescència, i l'adolescència és un canvi conductual brutal, no? Sempre els metges tenen tendència a dir no, això és un problema de conducta. Val? Aquest nano és un adolescent que s'està trobant i que té... No, és un problema... No, si hi ha substàncies pel mig, a dia d'avui que hi ha tanta informació i que hi ha centres i que hi ha d'allò, deixeu-vos de tonteries. Si hi ha substàncies pel mig, aneu a veure una persona que entengui d'això, d'addiccions.
Mm-hmm. Tu ets dels que encara vas anar a fer la mili?
Sí, jo vaig fer la mili durant un any a Jaca, cazador de alta muntanya, alpinista.
Ostres, sí. I et va servir d'alguna cosa per canviar la teva vida?
No. Jo la mili em va servir per posar-me molt fort, perquè a mi, a veure, alpinista a la mili pues és una tasca dura, val? Però jo quan tenia permís i quan sortia, jo allí vaig provar-ho quasi tot. Et vaig dir una cosa, jo allí vaig provar la cocaïna. Si a mi, el dia que vaig provar la cocaïna, em diuen 3 hores abans que jo provaria la cocaïna, et dic que si estàs boig. I la vaig provar, perquè estava borratxo perdut, no podia entrar al quartel per passar revista, i un tio em va dir, prova això que ja veuràs que se't passarà la borratxera. I se'm va passar, i vaig dir, màgia. A partir d'aquí jo començo a fer servir la cocaïna, per què? Per poder consumir més alcohol.
I vas aguantar tota la mili?
Vaig aguantar tota la mili. Sí, vaig aguantar tota la mili. I et vaig dir una cosa, Jo tinc un molt bon record de la mili, De totes maneres, jo soc un tio que sempre m'he adaptat on m'han ficat, val? A mi em van internar, també, perquè era un gamberro, em van internar, i em vaig adaptar. Els meus pares em van venir a buscar i vaig preguntar, escolta'm, què em puc quedar? Jo, on he anat, sempre m'he adaptat. La mili per mi no va ser un problema. La mili per mi va ser conèixer gent, jolines, fer alpinisme durant tot un any, fer moltes coses, no? I a part, clar, drogar-me.
Arriba un moment que decideixes fer com un canvi d'aires,
sí.
I te'n vas a França.
Sí.
Amb quina intenció?
A fer la meva, perquè a casa meva em tenen molt collat, llavors jo dic, com que aquí no puc fer el que em dóna la gana, doncs me'n vaig a viure a França i em vaig posar a treballar dins el món dels casinos de joc. Val? Allí començo com a mecànic de màquines escurabutxaques i allò és l'hòstia. Jo treballo en un casino, on té discoteca, on després de treballar me'n vaig a la discoteca cada dia, m'ho passo de conya, consumeixo... Jo no penso en cap moment en les conseqüències de... L'única cosa que visc és el present i disfruto amb 23 anys, no? El que passa és que tot allò que vaig fent, tot allò es va introduint ben a dins.
Es va acumulant.
Oh, i tant. I va passant el temps. I jo, pues clar, jo arribo un moment que jo allí pues, soc subdirector de casino i m'envien a... I cap de relacions públiques d'una societat de casinos. Amb 26 anys.
I com acaba aquella història?
Acaba molt malament, perquè jo acabo molt malament amb la... Amb la... Jo me'n dono compte que jo estic malament. Me'n dono compte de que jo sóc un tio que a mi mateix no m'agrado. Que he perdut el respecte a la gent, que m'he perdut el respecte a mi mateix, els valors, els he perdut tots. I igual que me'n vaig fugint de la meva família, torno a Barcelona fugint de mi mateix.
I què et trobes quan tornes? Doncs
pues em trobo que, clar, jo arribo aquí pensant que, bueno, ara tot això, ara ha sigut, el de França ha sigut una època de la meva vida, ara ja tinc 28 anys, ja estic a punt de fer 29 anys, ara el que toca és buscar-se una nòvia. A mi les nòvies em deixaven, no les deixava jo perquè així podia consumir. A mi no m'interessava tenir una nòvia, a mi m'interessava consumir. Llavors jo em treia tothom de sobre. Llavors, vinc aquí durant un temps, doncs mira, estic sortint amb una noia de Matadepera, val? Durant 9 mesos, fins que aquesta noia m'acaba coneixent bé i em deixa, per què? Doncs perquè sóc un tio que consumeix alcohol cada dia i que se'm canvia el caràcter i que sóc un maltractador psicològic i que faig coses que no toquen. Substància psicoactiva és tota aquella que altera la conducta de la persona i te la canvia, et tornes un tio agressiu. A mi no m'han ensenyat a faltar-li el respecte a ningú, eh? Però jo faltava el respecte.
Uh-huh. I escolta, has arribat a fer ràdio?
Sí, jo he sigut locutor de ràdio durant, pues mira, ben bé 5 anys.
Què feies?
Pues jo feia un programa d'humor, que es deia Más se perdió en Cuba. Sí, es deia Más se perdió en Cuba i volvieron cantando. I totes aquestes trucades que es fan ara a gent i tot això, jo això ja ho feia fa molts anys. Jo tenia el vigilant del camp del Barça, el tenia corsecat, el trucava quasi cada dia per gastar-li bromes. I, bueno, era un programa que era Ràdio Hospitalet, que venia d'un programa que mític que es deia Sàbanes con Xinxetes, i quan es va acabar aquell programa em van donar l'oportunitat a mi de fer-ne un jo, i va ser el Más se perdió en Cuba. I va ser tot un èxit. El que passa és que jo mateix, com a bon addicte que sóc, me'l vaig carregar. I ho vaig deixar.
Ostres. Quan toques fons?
Toco fons quan veig que ja no funciona el meu cos, que ja no puc treballar al restaurant de la meva família, m'aparto perquè tothom veu el que sóc, el que faig, llavors m'aïllo, em tanco a casa i dedico a viure com un indigent dins de casa meva, on em dedico pues, a consumir, dormir, vomitar i plorar. Val? I viure rodejat de merda, parlant clar, sense cap tipus de subministre. Em van tallar tots els subministres, em van robar el cotxe... Vaig quedar totalment excluït de la societat. I jo, aquesta sensació és una sensació brutal. La sensació de ser indigent, de no formar part absolutament de res, és una sensació que fins i tot t'atrapa.
I escolta, qui o què et salva?
Em salven els meus amics i em salven els meus pares, la meva família. Es compinxen tots i em treuen de casa meva. Em treuen de casa meva. Quan jo ja estava molt malament, pensa que jo he arribat a beure a Colònia, perquè no tenia alcohol per beure i no tenia cervesa. A dia d'avui, si un diumenge no tens alcohol a casa o no tens, jo què sé, el que sigui, te'n vas aquí dalt al Condis i compres. No? Fa 15, 16 anys 20, o 17 anys, el diumenge estava tot tancat. Necessites beure, què fas? Pues una botella a Colònia, alcohol de cremar, el que sigui. No? Llavors, bueno, m'han treure de casa, però a saco, i em van portar al restaurant de la meva família i allí m'estava esperant tothom, amb el qual em van demanar, si us plau, que em deixés ajudar. No? Llavors jo allí vaig veure que no tenia sortida, que no em deixarien fer la meva. I llavors vaig pensar, saps què? Els diré que sí, que em tanquin en algun lloc, llavors quan em deixin sortir jo tornaré a fer la meva, tornaré a consumir, i així ells també m'arreglaran totes les coses, tots els pufos que jo tinc i totes les coses que jo tinc desendreçades. Vaig calcular malament. Igualment, els meus pares tenien pensat que si jo deia que no al centre, tenien ja anava amb una planta psiquiàtrica. El que és que jo això no ho sabia. Val? Mm. Em tanquen en un centre, i allí comença la meva rehabilitació. I jo sempre pensant que seria per poc temps, el que passa és que jo no sabia el que em trobaria allí dins. I allí dins em vaig trobar amb gent que sabia molt d'això, perquè eren gent que ja havien passat per tot això.
Aquí comença el principi del final, podríem dir, no? Llavors tu decideixes que pots començar a estudiar i que el que estudies t'ha de servir per ajudar altra gent.
Sí, correcte. Llavors el que faig és posar-me a estudiar, em vaig trobar el màster en robodependències, tinc el títol d'entrenador personal, quan monto el centre i veig que necessito més, pues, més estudis, em rec el títol de psicòleg clínic expert en trastorns mentals, i vaig començar pues, bueno, no, a treballar pues, amb pacients, amb el centre que tinc, i a formar pues, a la Transeines i fer curses de muntanya. Llavors també em vaig treure el títol de guia de muntanya. A dia d'avui, amb tot aquest pack, pues, soc una persona que em dedico a rehabilitar la gent, a ajudar, no, a donar oportunitats, igual que me l'han donat a mi, pues, jo em dedico pues, a ajudar pues, els altres a que se n'en surtin, igual que me n'he sortit jo.
Centre Eines, aquest centre de reinserció, rehabilitació, on tu mateix ets un exemple de que amb ajuda es pot sortir de situacions així. No ens queda més temps. I m'agradaria acabar, com sempre acabem, amb una cançó. Tu has triat un tema, quin és?
És un que és de Morpheus. I és un tema que un dia el vaig escoltar per la ràdio, un dia que estava fent caravana, fa poc, fa poc, i em va encantar, com el cantava la cantant que el canta, no? I em va agradar molt, i també explica, pues, explica la història de Morpheus, que va buscar a la seva dona als inferns per aconseguir rescatar-la, no? I tota aquella travessa, tot aquell patiment, no? Pues, també pues, és molt símil a les travesses que jo faig o la travessa que jo he tingut de fer per poder sortir-me'n.
Àlex, doncs m'ha agradat molt la visita. Ha sigut una visita express, però jo crec que la teva història, el que has explicat, doncs una vegada més insistim en que val la pena deixar-se ajudar per sortir del pou.
Això està clar.
Àlex, gràcies.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
We're all just hunters seeking solid ground.